Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
És dijous, acaba aquest 2009, queden 15 dies pel final del 2009 i com sempre, com és habitual, el nostre habitual temps de l'ADEC, de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf, de l'Alt i el Baix Penedès. Saludem a la Sònia Sánchez. Sònia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Eva amb feina, la Susana amb feina, sí, tothom amb feina.
Tothom amb feina.
Tothom amb feina, encara que sigui final d'any. Saludem l'Elisabet Sabater. Elisabet, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Elisabet de Conceptual Factory, amb qui vàrem parlar quan l'empresa començava.
Sí, era el setembre, més o menys.
Era el setembre, sí, o sigui sí, que sí. Fa res d'això, eh?
Fa res.
I saludem en Rodolfo Martínez d'Albert Newton. Rodolfo, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Per parlar d'aquest 2009 que s'acaba i d'uns quants desitjos per aquest any que comença. Li dèiem a l'Elisabet, quan precisament va venir aquí per presentar-nos l'empresa al costat del seu company de treball, que esclar, això de començar una empresa en una època de crisi era un repte professional important. No sé si 3 mesos són suficients per fer un primer balanç de les coses o no encara.
Sí, en 3 mesos podem dir que, doncs, que hem anat aconseguint clients, vull dir que arrel de la campanya aquella que vam fer del sorteig dels 6.000 euros, doncs també ens vam donar bastant a conèixer per la zona del Garraf, que també amb associacions com l'ADEC o el Nivell 10 doncs, també ens han ajudat a fer contactes i que en 3 mesos... La nostra facturació es comença a notar millor ja que al principi, vull dir que anem bé. Sí,
d'acord, sí. Heu pogut fer una certa radiografia de la comarca, de com estan les coses, de com les veieu, si veritablement respon més o menys a la foto que teníeu ja...
Sí, més o menys, vull dir, nosaltres ja veiem que bueno, hi ha crisis, no? Tothom pensa que l'últim que ha de fer és invertir en publicitat, allò que dèiem un dia, però que realment la gent està oberta, vull dir, quan veu propostes o coses se'n dona compte que realment ho necessiten i que poden millorar la seva empresa amb una bona comunicació, vull dir que... Trobem que la cosa va bé.
No? Mm-hmm. Sí, sí. Què preocupa més a hores d'ara? Els futurs anunciants o a les empreses, què us preocupa més? Trobar un preu adequat? Trobar una campanya que us doni resultat?
El que ens preocupa és trobar nous clients. Més que el preu, vull dir que sempre es pot negociar, el que volem és oportunitats per treballar.
Mm-hmm. I a les empreses? Què busquen, en aquest cas, a la...
Busquen uns preus competitius i sí. Un bon nivell de creativitat, bàsicament.
Així?
Sí.
El bon nivell de creativitat suposo que es materialitzi... Amb...
Bueno, clar, ells, per ells han de veure resultats,
ah,
no?
És sí. Que de dir, faci el que faci, però que en vinguin clients a
que
casa, no?
Sí, sí, i vendre més, com sempre.
D'acord, estirarem una miqueta d'aquest fil, precisament, perquè ja ho havíem insinuat en el seu dia, sí. Sobre quins canals de comunicació poden ser ara... O poden ser complementaris als de tota la vida per moltes empreses. Rodolfo, és Nadal, suposo que és una de les èpoques de l'any també en què moltes empreses, i sobretot les relacionades en l'àmbit de tecnologia o d'informàtica, s'agafen o
no? Bueno, sí, no. Avui en dia la venda d'informàtica pues, es dilueix més en tot l'any. O sigui, tampoc és una cosa que... Abans igual sí que n'hi havia una mancança a casa de dispositius, ara ja pràcticament tens tot, i abans igual compres un complement, però no fas tampoc es nota un despuntament tan alt. O sigui, és més com si diguéssim una venda més lineal, la que tens durant tot l'any.
Sí que és cert que ara hi ha una veritable inflació de catàlegs, d'ofertes, de relacionades amb l'àmbit de l'informàtica i les noves tecnologies.
Eh? Bueno, en volum d'oferta sí, però jo crec que és l'única rama, com si diguéssim, que està baixant de preu contínuament. Perquè és, o sigui, si tu mires quan costava abans el gas, quan costava abans la llum, quan costava abans qualsevol altre servei, el transport, el que fos, tot ha pujat, però la informàtica ha baixat. I abans has de facturar molt més unitats per guanyar menys quantitat. O sigui, és un mercat bastant difícil de bellugar-se.
Perquè, esclar, quin marge deu quedar? Perquè una vegada es mira un preu, mira un preu d'un aparell i esclar, respecte al que podia valer fa un any enrere, moltes vegades potser es deu haver rebaixat 100 euros, 200, 300...
Sí. Bueno, inclús has de pensar que n'hi ha dispositius, per exemple, jo que sé, electrodomèstics que s'han mantingut en preu i et donen més funcionalitats, però és que en el cas aquest et donen més funcionalitats i a més està baixant de preu, amb la qual és una cosa en la qual moure's amb això és molt, molt, molt difícil.
Aquest és un mercat on allò que ja no funciona es llença directament?
A vegades no.
A vegades no.
N'hi ha molta gent que ho recicla, perquè o sigui, abans tenies un ordinador.
Vull dir, per si la crisi s'ha notat en això, abans allò, l'ordinador...
Una empresa necessita rentabilitat i no pot esperar que quan apreta un botó que trigui 5 minuts en respondre't a l'ordinador, perquè això és fàcilment computable, com si diguéssim, i pots dir quin és el cost que tens de que aquell treballador no pugui tenir un rendiment bo. ¿Vale? A casa el que fan és que, clar, l'ordinador que tenia el papà li passa al nen. El que tenia el nen li passa a la nena més petita i hi ha un corriment com si siguin de màquines. Llavors sí que notes que el que abans era una xarxa que tenia una petita empresa ara està dintre d'una casa, o sigui, no. És al·lucinant. Estem venent molts equips multifunció, per exemple a wifi ara a particulars i tal, i que tenen les mateixes funcionalitats que la que tens a la... N'hi ha gent que té millor informàtica inclús a casa que a l'empresa. I això no fa gaire que es va donar, o sigui, ja fa 4 o 5 anys que s'ha donat la inversió. O sigui que...
Et refereixes a que tenen equips més avançats a casa seva o més actualitzats a casa seva que no pas a la seva pròpia empresa.
Sí, perquè han comprat l'últim, ha costat menys que quan ho va comprar l'empresa, i resulta que l'últim sempre és el que dona més prestacions.
D'acord. O sigui,
i és una cosa en la qual és vertiginosa.
Sí, o sigui, segurament a tots dos us uneix la immediatesa. A l'Elisabet li deuen demanar immediatesa en els resultats, o sigui, que una campanya es posa en marxa i això ha de funcionar, i en el cas d'en Rodolfo és al revés. Allò que jo compro avui, al cap de 2 mesos, ja està passat de... O així ens ho diuen.
Bueno, nosaltres que,
i jo no sé si és veritat això.
A part d'això,
no,
som la casa de... Jo crec que som com els bombers, nosaltres, perquè sempre, més o menys, hem d'estar disponibles per anar a Manresa, per anar a València, on calgui, no? I llavors, clar, tens el que cobreix, com si diguéssim, l'àrea local i el que cobreix una àrea més llunyana. I clar, no pots estar aturat. Nosaltres els contractes que fem normalment no són de 8 hores laborables. O sigui, si avises avui, abans de 8 hores laborables, o sigui, si avises avui a les 10, abans de demà a les 10 ha d'estar arreglat el tema. Amb el qual, bueno, aquí a Sitges igual pots fer-ho en una hora o en dues. Però quan estàs parlant de València, així, cobrir-ho en 8 hores laborables és bastant, bastant complicat.
D'acord. Primera qüestió. És cert que la informàtica té una vida molt limitada? Limitada en el sentit, el que et comentava fa un momentet, jo em compro una cosa aquest mes de desembre, el mes de desembre de l'any que ve, allò estarà molt, molt superat? O no és no tan és, veritat com sembla?
No és tan veritat.
No és tan veritat.
No és tan veritat. O sigui, una màquina que et feia, que podies connectar a internet i veure entrar dins del banc en l'any 95, igual avui podria seguir fent la mateixa funcionalitat.
Ho deia perquè és certament paradoxal. El consumidor està bombardejat eternament de noves màquines perquè li diuen que allò que tenia ja estava passat. I suposo que l'empresa el que vol és que allò que compra duri com a mínim per poder-ho rendibilitzar com cal, no?
Però és que tu, per exemple, anaves a un empresari i li deies, necessites un equip multimèdia? I deia, no, per què? No necessito tarea de so. Vale. Però després resulta que ara està fent teleformació. I estan donant informació sobre una màquina nova que ha comprat des dels Estats Units en anglès, en directe, a través d'internet. I ara necessita una màquina ràpida que treballi en vídeo, que treballi en... I això és una cosa molt normal. O sigui, tenim molta gent que està fent teleformació i que estan fent webinars i coses d'aquestes, que vol dir que a través de la pàgina web a una hora determinada quedes amb una sèrie de gent i fas com una reunió virtual. I això és una cosa ara molt usual i molt normal. I llavors, clar, les tecnologies, inclús les xarxes han de ser molt més ràpides.
I permet estalviar, hem de suposar, molts recursos a les empreses i molts diners.
Molts viatges,
poder treballar d'aquesta manera, no?
Ara, per exemple, les empreses multinacionals estan evitant d'agafar l'avió. O sigui, quan agafen l'avió, jo quan estava treballant en automoció, ja, a vegades em donava vergonya, perquè anaves en primera espacial, el ficaven el xampany allà una azafata en Air France, portava les teves targetes, anaves a la sala VIP i tal. Ara els companys meus que s'han quedat a Ficosa i tal, moltes vegades agafen línies d'aquestes de low cost i fan la mateixa feina, però van amb Ryanair. I es tenen d'esperar i no li paguen ni el priority com no s'ho pagui ell, entens? S'ha d'esperar allà i perquè, clar, la funció és la mateixa, va jugar-te d'aquí a França, per exemple, i tornar per la tarda o al migdia, o a passar de França, tens una reunió a París, jo tenia una reunió a París al matí i 2 hores més tard la tenia a Londres i havia d'anar corrents d'un cantó cap a un altre. Pues la mateixa gent estan fent ara el mateix, però en Ryanair i amb altres sistemes que són més.
Com que al final els números han de sortir, l'informàtica ara és més barata, per què? És una qüestió de costos, senzillament?
És un tema de que... O sigui, la gent que s'ha bellugat a la... A veure, jo, per exemple, soc físic. Quan vaig començar a treballar amb la informàtica, no existien informàtics. A la facultat, quan jo vaig començar a estudiar física, els que estaven fent informàtica no sabien si la seva carrera seria vàlida.
D'acord. si acabarien fent això?
No. Ells van començar a estudiar una carrera, sí, posessin que no estava homologada pel Ministeri d'Indústria.
Ah, entesos.
Vale? Llavors, l'únic que es veia molt clar que sí que passaria a ser vàlida aquella carrera. Mm-hmm. Però, clar, els que estaven impartint allò eren els que teníem la necessitat, que eren, primer van començar els matemàtics i els físics, després van ficar els periodistes, perquè eren els ordinadors i ja sabia a terra, per exemple, estaven posats agents, i immediatament ja es van fer els departaments d'informàtica, que es van muntar, clar, era una cosa nova, eren enginyers, eren físics, eren informàtics, eren algun químic que treballava amb orbitals i tal, que necessitava molta potència de càlcul. I llavors, què passa? Que la gent que es va ficar amb la informàtica va ser una gent molt puntera, molt tècnica, que mirava molt prim tot el que estava fent. Pues va tenir un desenvolupament impressionant, perquè la gent que estava ficada en el tema aquell era molt bona. Després, què ha passat? Que, clar, la tecnologia, eren els propietaris de la tecnologia, pues han pogut desenvolupar els sistemes de fabricació, els sistemes de tot, de logística i tot. A mi està molt optimitzat tot, de manera que jo, per exemple, necessitava una pantalla. Fa tres dies estava a l'Àsia i fa una setmana, demana una cosa que et diuen, és que està en Corea, i resulta que la rebis aquí a Barcelona, i quedes al·lucinant, perquè pots donar una reparació d'una màquina en menys d'una setmana, una pantalla que jo pensava que no aconseguiria mai.
D'acord, ara hi arribarem a això, però està clar que l'optimització del procés de fabricació està també darrere d'aquesta baixada de preus.
Sí,
d'acord. En el cas de les empreses de publicitat, és clar, aquí hi ha una cosa intangible, que és el valor afegit de la creativitat, que això sí. No sé si es mesura o no es mesura.
El nivell de creativitat és subjectiu, no? Vull dir que jo et puc ensenyar una cosa a tu i tu em diràs, ostres, això és perfecte, l'ensenyo al senyor Bassat i em diu, no, potser això no està tan bé.
D'acord.
Però llavors, clar, el valor, o sigui, a l'hora de fixar preus i tal, sí, el que hem de fer, tu passes un pressupost i normalment nosaltres ensenyem sempre alguna proposta perquè ho vegin, perquè realment es creguin que el que nosaltres fem val aquell preu, no, perquè a vegades a la gent li costa, li costa entendre perquè una cosa, un disseny d'algú o un anunci de ràdio o el que sigui, val aquell preu, no? Perquè no és com anar al supermercat i dir, vaig a comparar, no?
D'acord, i segurament, Elisabet, perquè la tecnologia ha democratitzat molt tots els processos, i tothom es veu més o menys capaç de fer algunes coses, sí, a casa seva, no?
Sí, perquè amb el Photoshop, no? A veure, qui no ha agafat mai el Photoshop i ha retocat una foto.
Això mateix, sigui per una celebració, sigui per un casament, sigui per un aniversari, no? Mira, doncs jo també podria fer-m'ho, això.
Sí, però llavors, a l'hora de la veritat, vull dir, a vegades la gent fa una cosa, t'ho ensenyen, i tu els ensenyes una altra manera de fer-ho, i veuen que realment hi ha un treball de fons, i vull dir que es veu a simple vista. I a vegades també, per comparar una mica preus i tal, el que fa molta gent és demanar diversos pressupostos, veure diferents propostes, llavors tu a partir d'aquí entens per què una agència de publicitat et marca un preu o una altra, perquè realment et dona un valor afegit que queda, queda tangible amb el resultat de la campanya.
És evident, però, si jo venc un ordinador, el risc en aquest cas no és ni major ni menor, jo tinc un preu, me l'accepten o no. En el cas de l'agència de publicitat o de creació, hi ha aquí una feina, una inversió feta, que se'n pot anar a l'aigüera si al final el client diu, no, escolta'm, aquest projecte a mi així no m'interessa.
Clar, i és que a vegades també el que passa és que tu fas un anunci, el que sigui, i llavors pot estar bé o no bé, o el que sigui, no? Però llavors tu, el client, per exemple, no té prou diners per fer una inversió als mitjans. Llavors dius, tu tindràs un anunci que estarà molt bé, però si tu no tens els diners per poder anar sortint als mitjans, no et servirà de res aquesta inversió que has de fer. Vull dir que a vegades no és només la creativitat, sinó com gestiones els mitjans o com gestiones les teves aparicions.
Perquè el criteri inicial, Elisabet, és una qüestió de preu, de pressupost. Sí. És a dir, jo vaig a l'empresa i dic, miri, tinc 2.000 euros, posem per cas, i vull una campanya de... Això funciona així?
Sí, això funciona així.
En general funciona així?
En general, sí, per anar bé, sí, però hi ha clients que diuen, a veure què val aquest mitjà o aquell altre. Nosaltres normalment els assessorem una mica i els direm, mira, per anar bé hauries de gastar-te tant, però si no ho tens, digue'm el que tens, intentarem buscar la millor estratègia perquè puguis sortir. Però clar, està clar que com més diners, més apareixes i millor.
D'acord, aquest ha estat un plantejament de crisi. En Rodolfo funciona, digue'm el que tens i a veure què podem fer.
No, el que fas realment és el següent, tu cobres 100 euros, per exemple, o 116 euros, vale? D'una cosa que has venut, no? 16 euros se'n van amb l'IVA, vale?
Sí.
Que després el recuperaràs o el que sigui, però has d'avançar-ho tu d'alguna manera, vale?
D'acord.
I abans dels altres 100 euros has de cobrir les despeses fixes, tot el que sigui la llum, gas, aigua, tot el que faci servir per la calefacció de l'empresa i tal. Això ja ens està creixent cada any, vale? Ens queda per despesa, com si diguéssim, el que no són aquestes despeses fixes, vale? Posa que siguin 60 euros, vale? D'aquests 60 euros hem de reemplaçar el producte que hem comprat, vale? Amb el qual, clar, aquí està el marge meu. Si resulta que jo he comprat una cosa a 75, estic perdent ja 15, ja no tinc marge per benefici. Vale? Quan ja hem descartat el cost del material, pues clar, em queda un diferencial petit. Aquest diferencial és el que jo tinc de repartir, pues, en publicitat i en altres històries, en increment de la meva empresa. Llavors, aquest increment és el que després nosaltres, amb aquest increment, mirem quina és la partida que podem destinar a publicitat, i clar, hi ha anys que pràcticament és nula. L'hem de treure, per exemple, d'un recurs que igual has de demanar un finançament a un banc o el que sigui. Llavors, clar, si el banc no et dona el finançament, llavors aquí ja hem tallat el tema. Sí, no sé si he sigut bastant esquemàtic
molt,
abans
molt, aquest. Però és que gairebé aquí plantegem una paradoxa. Pot viure una empresa, i aquí suposo que en Rolf ens deia, a veure com es manega això, si el producte cada any és més econòmic, i en canvi les càrregues de qualsevol tipus sobre l'empresa, siguin impostos, siguin allò, cada vegada són més altes.
Això t'implica, clar, és el que estàvem dient, o sigui, nosaltres podem arribar a un moment que necessitem vendre 1.000 ordinadors en un dia, que és una trampa bestial, amb el qual a mi m'amoïna inclús la quantitat de ferro que estàs ficant en la matèria, o sigui, la quantitat de residus que es poden convertir això dintre de 2 anys, per exemple, l'obligació que tenim nosaltres ara de vendre molt producte per poder treure el mateix
amb un marge que pugueu funcionar.
Clar, nosaltres cada vegada estem venent més quantitat, estem fent més tíquets, perquè nosaltres veiem pel número de tíquets que fem a la botiga, per exemple, sabem quantes ventes s'han fet. Sí. Clar, n'hi ha molta cosa que és reparació, mà d'obra, serveis que estem donant. Aquí sí que tenim un marge més gran, perquè, bueno, tampoc ho diria que tenim un marge més gran, perquè el preu te'l posa
el fabricant?
No, el client meu és el que sap quan estarà disposat a pagar perquè un tècnic meu baixi a casa seva. Vale? Jo tinc el marge, com si el preu ja fixat per aquí. I per un altre cantó, jo cada any, com si sí, he d'incrementar el preu de la meva plantilla. I és normal, o sigui, a veure si entens. Clar, hi ha una sèrie de coses en les quals jo crec que no estan ben tancades, i amb el negoci nostre es veu molt bé. O sigui, per exemple, jo no crec que sigui normal que l'any que ve puixi la llum, per exemple, un 20%, sí. Vale? Si a l'IPC després et diran que puja un 2%. O sigui, en aquest país s'hauria de fer una cosa que, clar, jo no sóc ningú per dir-ho, perquè estem en un àmbit molt petit,
sí.
M'agradaria poder-li dir a la gent que està manant...
Però parla un petit empresari que ha de viure cada dia.
Has de pensar que s'hauria de fer, com si diguéssim, l'IPC de la petita empresa, que pot ser el del iaio, pot ser el del iaio, perquè el iaio també està cobrant, com si diguéssim, una pensió, la seva pensió pujarà un 2% l'any que ve, i resulta que li pujaran a l'aigua un 12%. A l'IBI, perquè l'Ajuntament necessita diners, no rep finançament per un altre cantó, igual li puixen un 10%. Llavors, si mires la cistella real de l'AVI o de la petita empresa, no hi hauria molta diferència. Veuríem que les despeses fixes que tenim, que és el primer que jo he descartat abans, perquè són obligatòries de pagament, vale? Se m'està portant un diferencial que després no em deixarà comprar.
D'acord. Les despeses fixes s'estan menjant, per dir-ho d'alguna manera, aquell diferencial que permeten tu...
Bueno, que li permet al iaio, per exemple, fer-li un regal
per exemple,
al seu net ara per Nadal i que em vingui a mi a comprar la botiga.
D'acord.
Vale? Llavors, estem en una situació, ja t'ho dic, en la qual hem de mirar a veure de resoldre aquests temes. S'hauria de limitar, per exemple, quan pot pujar els serveis bàsics. Estem parlant de la cistella real, de l'IPC real de l'AVI, hauríem de mirar a veure quan delimitar, que això no pogués pujar, per exemple, més de 2 vegades a l'IPC teòric. Entens? I abans això, però és que està pujant, si miréssim en els últims anys, veuríem que ha pujat una quantitat impressionant.
És bo aquest raonament, Elisabet?
Sí, és molt bo. El que passa és que el nostre cas és una mica diferent, perquè clar, ell treballa amb estoc, no?, amb material amb estoc, a part del que és les reparacions, però en el nostre cas és que són idees, no?, i les idees, vull dir, no ocupen lloc. Clar, i llavors no tenim, o sigui, els nostres gastos fixes sí que són el llum, el local, no?, el que sigui, però ja no tenim res més a part d'això. L'altre ja és el que guanyem.
Elisabet, perdona, però el teu client sí que té unes despeses que se li està menjant. Vale? Aquestes despeses, o sigui, nosaltres de moment hem pogut fer front i tenim una previsió durant 3-4 mesos de no entrar en una fallida.
Diríem, vale? amb recessió.
No, a veure, però és que passa el següent, nosaltres hem de fer les previsions, o sigui, nosaltres fem previsions diàries, econòmiques, perquè veig com anem.
Sí,
vale?
No, és que és
comprensible. Però independentment d'això, n'hi havia coses que podies preveure, pues, a un mes, a 2 mesos, a 3 mesos. Ara cada vegada és més curt la previsió que podem fer. I el que podem donar com a segur, com si tinguéssim ingressos segurs i tal, també és són a més curt termini, i això crea una certa angoixa per part de l'empresari, un cert estrès, una sèrie de problemes també que després
I això, Rodolfo, a què és degut? A una situació de competència extrema pel que fa...
Bé, la competència no trobo que sigui dolenta, perquè l'usuari al final és el que acaba beneficiant-se de la competència.
D'acord.
La baixada de preus tampoc crec que sigui tan dolenta.
D'acord.
El problema és que hi ha els diners que té la gent a la butxaca. L'únic problema que jo veig avui en dia és els diners que té la gent a la butxaca. O sigui, la gent ha de tenir més diners a la butxaca. Els diners no han de sortir de l'administració. Jo crec que, per exemple, quan l'administració et dona diners, t'està fent un mal. És com quan vas a l'Àfrica i amb un negrito li dones diners. Això no li has de donar mai. Li has de donar eines i ensenyar-li com funcionen perquè ell pugui fer una sèrie de treballs i que amb aquests treballs agafi i tregui la seva vida sostenible.
Ens tornem a aturar. Va per aquí, Elisabet?
Sí, no, jo trobo...
Ho dic per si això, per si veritablement l'empresari el que creu més és amb la possibilitat de tenir eines sobre la taula per continuar desenvolupant el seu negoci abans de poder tenir una subvenció durant tant de temps.
Jo trobo que és millor tenir eines i saber com has de treballar i sobretot això, tenir l'oportunitat de poder treballar més que una subvenció que et pugui donar l'Estat, que també està
bé.
O sigui que preferiríeu que l'Estat apretés els bancs perquè pogués donar crèdit, que no pas...
No, però és que els bancs si obren l'aixeta, quan obren l'aixeta amb un preu raonable, aquests diners se'n van a parar al iaio aquell que després em comprarà a mi, ¿vale? A l'empresa aquella que li donarà feina amb un noi que rebrà diners i amb aquells diners també em podrà comprar a mi. I a mi també, si necessito ampliar la meva empresa, perquè a mi m'agradaria tenir 50 locals més,
sí.
I els tindria si pogués, i donaria feina a 50 persones més, o a 100, perquè igual ficaria a 2 persones per botiga, o a 3 o 4, però no puc fer-ho, per què? Perquè si el banc tanca l'aixeta, ¿vale? Et trobes que a l'empresa teva no li arriba diners, a l'avi aquell no li arriba diners, a la fàbrica aquella que podria pagar els seus treballadors, que ella, aquesta mateixa fàbrica podia ser clienta meva directa, o els seus treballadors podien ser... I abans el flux de diners avui en dia, perquè ho hem fet així, abans n'hi havia un cobrador que anava casa per casa cobrant, ara això ho han eliminat, ho fa el banc. ¿Vale? Però és que el banc en principi no et cobra, ¿vale? Però després resulta que clar, un dia et quedes en negatiu i et fot 28 euros. Als 3 dies et torna a repetir, escolta, que te recuerdo que estàs, ja lo sé que estoy en negativo, espérate que cobra a final de mes, ¿vale? I tenen permís, en 4 o 5 dies et fotrà 12 euros més, dintre de 5 dies més et tornen a enviar 12 euros, i dius, espera, a veure, jo si cobro una vegada al mes, hauria d'estar prohibit per llei que m'ho recordessin abans d'un mes, ¿vale? I que no em compri 28, més 12, més 12.
Això mateix, i que cada avís...
No, però és que cada vegada el pobre tio que està malament de pasta, cada vegada està pitjor, i es troba que en un mes, igual li han cobrat a la compta, se li han fotut 100 euros. Imagina't el que representa per una persona que no arriba a final de mes, a un treballador, un melorista, ¿vale? Que li han pujat, ella ha passat de cobrar 1.000 a cobrar 1.010, ¿vale? Però és el que dèiem, li han pujat un no sé quanto por cien la nòmina, amb les seves retencions i tot el rotllo, i resulta de que se li estan fotent, per al gas, un 20% més. Per a no sé què, és que al final mira quan li queda la butxaca, entre la hipoteca i tal, i resulta que no té per les peses. Aquest és el problema principal, i aquesta empresa que no té diners per...
Està condemnada.
No podrà gastar-se en publicitat, i no podrà gastar-se en altres temes. I després també tenim una cosa, i és que l'administració, per exemple, cada vegada que jo veig que em vaig amb un puesto oficial i veig un ordinador que posa Dell, aquell ordinador s'ha comprat per internet a Estats Units, s'ha estalviat l'administració igual 5 euros, per no dir que moltes vegades surten més cars. A mi em podien haver comprat un Hewlett Packard, aquest Hewlett Packard pues, hagués passat per uns canals nacionals, locals, posteriorment, i hagués anat a l'Ajuntament. Si a mi em demanen, a l'Ajuntament, refereixo a l'aeroport on sigui, ¿vale? A ENA, ¿vale? Aquests diners resulta que d'alguna manera el preu inclús es podia haver limitat, perquè si a mi em diuen és que no pots vendre més d'aquest preu, pues, arriba un moment que també ho vens en aquell preu, però resulta que n'hi ha diners que s'han quedat aquí. D'altra manera, resulta que això ha passat directament per internet, a no sé sap on, a un fons d'inversió que a vegades resulta que se li bufa tot absolutament, i els diners que queden de manera local són mínims, entens? I llavors, això tindria de ser per llei que tots els serveis que es poguessin fer servir a nivell local, a vegades inclús jo sé que n'hi ha ajuntaments que han fet la publicació de la Festa Major i s'encarrega amb una impremta que perquè surt 2 euros més barat, però està a Valladolid, és el tanto.
Sí, això també és veritat, que és bo potenciar l'economia de la zona.
Clar,
que
ho facin,
no? Perquè...
que ho facin en Conceptual Factory.
Sí, per exemple, facin... nosaltres ens encantem.
O que ho facin, o no, o que encarreguin de manera global amb tota la gent que estan pagant IBI en aquest ajuntament o amb aquesta àrea. Sí. Vale?
Anem per parts. Fins on pugueu explicar-ho? Quan aneu al banc, què passa?
Bueno, és que nosaltres de moment...
Ho dic perquè és una constant d'aquest 2009 i ens sembla que amb la majoria d'intervinents en aquesta taula al llarg del 2009 la qüestió aquesta de l'aixeta, aquesta qüestió tan gràfica que ha explicat tothom, ha estat una constant des del mes de gener fins ara, que el fet que molts voldrien fer, però no poden, perquè ara no hi ha diners per ningú, per dir-ho així. En el cas vostre, a l'hora de muntar l'empresa...
És que, bueno, nosaltres no vam tenir problemes amb això, perquè vam muntar un SL, vull dir que vam establir amb el capital inicial, no? Bàsic, i res, vull dir, és que no vam tenir gaires gastos.
D'acord.
Perquè els ordinadors, per exemple, ja els teníem.
Ja, yeah.
Però vull dir que els nostres gastos eren bastant mínims, no? Mm-hmm. Després hi havia...
És a dir, ja ho vau plantejar inicialment...
Sí, vam plantejar... O sigui, quan vam pensar que volíem muntar aquesta agència, ja vam calcular totes les despeses, intentar, bueno, no sé, que fos el més barat possible, no? Més econòmic, i a mica en mica doncs, ja aniríem avançant, no? Mentre van entrant diners, doncs tu ja pots anar fent altres
D'acord.
coses.
D'acord, o sigui, visitar el menys possible el banc?
Visitar el menys possible, vam dir, bueno, aviam,
a veure si
hem d'anar,
podem...
a veure si ho podem resistir. Vull dir que si algun dia volem fer alguna ampliació, el més segur és que haurem d'anar a trucar a la porta del banc.
D'acord.
Però ara per ara... Tenim la sort de dir que no hem hagut d'anar...
Que us en podeu, que us ho podeu salvar.
De moment sí, esperem que per molt de temps.
D'acord, d'acord.
Sí.
I de la mateixa manera, esclar, també vivim en una època en què més d'un pot dir, bé, jo tinc tot el dret a buscar un millor preu, i potser un millor preu, doncs, resulta que no el trobo a Sitges, o no el trobo a Ribes, o no el trobo a Garraf, i el trobo a la Seu d'Urgell.
Sí, de fet, fa poc ens va passar una cosa així.
Va passar una cosa així.
Sí, unes etiquetes per uns vins i tal, i llavors vam passar un pressupost. De fet, ja havien treballat amb nosaltres per unes altres coses.
Sí.
I els vam passar el pressupost i van dir, vale, bueno, ens sembla bé aquest pressupost, però mirarem altres opcions, vale? Llavors es van quedar amb una altra empresa d'una altra comarca. També som, ja ens coneixíem amb aquests de banda. I ara, l'altre dia em van trucar i em van dir, mira, ho farem amb ells perquè són molt més baratos. Bueno, hi havia una diferència de 100 euros, però sí. Per aquella empresa era important, no? I l'altre dia em van dir això, mira, o sigui, ens vam quedar amb ells perquè el pressupost era molt més econòmic, però el resultat, o sigui, està sent nul, no? Vull dir, no... M'estan presentant coses que no m'agraden, els he dit que m'ho canviïn i no m'agrada com m'ho canvien, i a vegades dius, què t'interessa més, un preu superajustat o la qualitat?
Elisabet,
no? És...
amb aquesta empresa li ha sortit més car, perquè qualsevol comunicació l'ha de fer més lluny, vale? I a part d'això segurament tu pel mateix preu igual haguessis arribat a un acord de donar-li més serveis o el que fos i ho haguessis compensat, o sigui,
sí.
Que a vegades és una tonteria
ara disculpeu-me perquè això és un parany, sempre hi haurà algú disposat a fer una feina per menys diners?
Sí, jo crec que sí. Nosaltres normalment ens intentem adaptar, però en aquell cas vam dir que no podem fer per menys. No?
Per així de simple, eh? Sempre hi haurà que algú dirà, mira, encara m'ho fan, no sé què, i suposo que amb en Rodolfo també li deu passar, mira, encara m'ho fan per tal.
Bueno,
sí,
nosaltres, a veure, estem mantenint clients que tenim des de l'any 91 que vam començar, i hi ha molts clients inclús que s'han anat i han tornat, o sigui que d'alguna manera... Jo crec que els preus tenen una linealitat bastant gran, o sigui, jo, no pot ser que jo estigui treballant amb un tio de València i no li surti a comptar amb una persona de Sitges, vale? No, que hi ha vegades, per exemple, que igual el sector igual no s'interessa entrar i en segons quins sectors perquè estan pagant a 90 dies i nosaltres no podem permetre aquest tipus de pagament i tal, o sigui, a vegades és tu inclús qui et limites a poder treballar amb gent, a gent local, però...
Disculpen de nou, ara hi ha gent que pagui així d'una forma immediata?
Molta gent.
Sí?
Molta gent. A veure, per exemple, hi ha moltes màquines que no surten de casa si no estan pagades del tot. I després, si ara em ve una empresa de nova creació, per exemple, el primer que fa és garantir el cobrament. Tu, per exemple, igual...
Això hi ha algú que ens deia que aquí el millor seria fer com els concessionaris de cotxes. Els cotxes no surten si no pagues la reparació. Aleshores, o sigui, forçosament la pagues,
sí,
perquè si no tens el cotxe, no?
Si no em paguen un ordinador, i de vendre 100 igual per recuperar el que he perdut amb aquell.
Sí,
llavors
sí.
No em queda més remei també que cobrir-me a nivell comercial.
Està clar.
Sí, però això és una cosa en la qual, clar, al marge d'un cotxe suposo que també no està a la venda del cotxe, sinó que està a la venda dels accessoris,
Anava precisament per això també, Rodolfo, perquè ara segurament per moltes empreses el secret no està en la venda de l'ordinador en aquest cas o de l'aparell, sinó en el manteniment o en el servei postvenda d'aquest aparell, no?
Sí.
Sí.
Va, és que l'empresa que no es dediqui a serveis avui en dia...
Que ja.
En el cas nostre, eh? O sigui,
si tens
un cafè és diferent, perquè clar, tothom sap que un cafè, per exemple, costa 10 cèntims, vale? Però el servei que te'l serveixin en un lloc agradable, fora de casa, en un lloc que estàs calentet, que et deixen fumar o no et deixen fumar, que això té un valor afegit i la gent està disposat a pagar-ho, vale? Pues en comptes, el tema de la informàtica, per exemple, la gent no està disposada a pagar-la. A l'hora de fer la compra del producte, no està disposada a pagar perquè no li veu el valor afegit, per exemple, de conèixer a vegades l'empresa que té al costat i tal. Que és mentida, perquè la gent que es ve a comprar, ja t'ho dic, n'hi ha alguns que ens diuen, mira, pues això em costaria 5 euros més a tal lloc. Però per 5 euros no em vaig al MediaMarkt. I després... per exemple, les tintes al MediaMarkt igual es tenen un 20% més cares que nosaltres. No, igual no, o sigui, n'hi ha en molts grans superfícies, quasi totes les grans superfícies tenen bastant més cares les tintes, per exemple, que el preu que tinguem nosaltres. I ara són coses en les quals les grans superfícies miren d'enganxar-te per un preu econòmic, et fiquen en una cantonada amb un cartell molt gran, i tot el més a vegades ho tenen a un preu de colada bastant.
I les empreses, no? La pròpia empresa, el propi fabricant, quan...
A veure, el fabricant pot tenir tot el que vulguis, però nosaltres, per exemple, estem mirant en 20 proveïdors al preu i acabes agafant el preu millor de tots i també a vegades negociant-lo amb ell. Escolta, tinc aquesta venda per aquest preu. Si m'ho vens a un preu que jo guanyi alguna cosa, la farem. Si no, no... Si nosaltres no podem tenir estoc.
D'acord. Ara, com a consumidor, segurament més d'un millor, perquè, escolta'm, Rodolfo, és normal que un empresari en valgui 50 i que els cartutxos en valguin 60 quan els hagis
de... Sí, perquè...
És normal, això.
Sí, perquè l'empresa...
El negoci és aquest, oi? Negoci són els cartutxos i no l'impressora.
Sí, el fabricant es guanya els diners a través del dia a dia, de les despeses generals. Que,
a través dels consumibles, no?
A través dels consumibles, sí. Sí, és el que estan dient. O sigui, una empresa com la del gas o com la de l'aigua i tot això, que tenen la garantia cada mes, depèn d'un servei, el que no pot ser de que a sobre que té la garantia de que tu li pagues cada mes, perquè si no tallarà el subministrament, que agafi i que et pugui pujar un 20% en beneplàcit de tothom, vale? Sense cap tipus de problema. Jo tinc un rebot per al tema aquest, però ja t'ho dic, ara fent les previsions de l'any que ve, em vaig donar compte l'altre dia, pues això, les despeses bancàries que hem tingut, que són enormes, vale? Les despeses per part de serveis de l'any que ve, que tindran un increment que jo no podré aplicar amb els meus productes,
d'acord,
vale? Em obligarà a moure molt més material.
És a dir, com mantenir un preu quan, diguem-ne, l'entorn cada vegada apreta més?
No podré mantenir-lo, tindré de baixar el preu. O sigui,
si vols jugar amb aquest joc,
sí?
És que...
No, però és que no queda més remei.
O t'espaviles, o t'adaptes.
Ara, mira, vosaltres ara, per exemple, tu pots tenir la sort de no necessitar els bancs, vale? Si demà passat et ve...
Afortunada,
No, però...
Bueno, és que portem por, també, que no tinc tantes
certeses
com ell.
Perdó, si demà passat, per exemple, et ve un organisme, el Festival Internacional de Cinema de Sitges,
sí,
el tenim aquí al costat, vale? I et diu, mira, l'any que ve m'interessaria que tu em portessis al tema de comunicació. Tu, contentíssima, vale?
Des d'aquí faig la crida, eh? Jo vull...
Bueno, ho porten la gent molt vàlida i tal, amics nostres, que tampoc és... Però bueno, em refereixo que et trobaries amb el cas de que igual necessitaries comprar màquines. Ampliar el teu local, contractar dues persones, i no et quedaria més remei que passar pel banc. O sigui, per una millora que donaria més empleo i donaria més de tot, no et quedaria més remei que passar pel banc. I llavors, quan passeix pel banc, et trobaries, pues, en primer lloc, que clar, jo estaria molt disposat a passar pel banc si em posessin un 5% de TAE, vale? Però és que igual, si et veuen apurada, diran, mira, una empresa que ha portat poc temps i tal i qual, garanties totalment teves, res de l'ASL,
sí,
perquè de l'ASL ja hasta
sobre
aquí,
la meva propietat, o
vale?
Que sigui, no?
I a part d'això t'ho passa un 14%, i si tu necessites molt no et quedaria més remei que agafar-ho. I abans, que et trobes amb unes condicions molt abusives, i ja t'ho dic. A veure, jo, per exemple, amb el que contribuiria a la Seguretat Social, perquè nosaltres portem des del 91, jo, si miréssim el que he pagat en
TCS, amb aquests 18
anys, el que
he
pagat amb IVAs i el que he pagat en tot el que vulguis, a l'Estat em podria dir, pues, jo t'avalo, vale? Amb un préstec en el qual el banc no tindrà riscos, perquè si tu no pots pagar, ja ho pagaré jo, perquè jo sé que tu respondràs, ja has respost durant no sé quants anys, durant 18 anys, durant 3 anys se't pot donar un préstec, el 5%, la resta ja ho pago jo. Entens? O sigui, si n'hi ha algun tipus de risc, ja el cobreixo jo. I llavors l'Estat podria mirar d'avalar-te com a empresa quan ja portes una sèrie d'anys...
Sí, això que diu ella està bé. Perquè...
Però bueno, pot estar molt bé, però no és el primer ministre.
Però el teu propi banc, també, si
no,
ets solvent, potser et pot fer...
Però
el
però
meu
no
banc
fons...
cada vegada sap menys de mi, perquè cada vegada el sistema no ho permet, si no sé què, ha de parlar i el director va perdent rang, va passant a un nivell superior, la meva oficina igual la tanca.
Aquesta frase ha estat interessant, eh? El banc cada vegada sap menys de mi.
Bueno, sap més, però... però, sí, sí, però personalitza menys, vale? Perquè passes a ser més un número i et miren quin ràtio de no sé què tens, vale? I resulta que el teu...
I amb tot i això...
Bueno, però després es fusiona la teva oficina amb una altra i resulta que tu treballes en Caixa Girona i ara ja no es diu així, ara es diu Caixa Pepito, i resulta que s'ha fusionat amb Banco de Levante, no sé què. Resulta que et trobes en una situació en la qual dius, bueno, a veure, amb qui estic treballant? I qui sóc jo? I quin recolzament tinc quan jo em vull ampliar i vull donar més empleo i vull donar més?
En la vida quotidiana, en Rodolfo, aquest ara és el màxim problema de la teva empresa? Tot el que fa referència a aquesta, diguem-ne, aquesta incertesa des del punt de vista
jo el que vull és tenir una seguretat.
Una seguretat.
Jo vull vendre i vull que la gent tingui diners. O sigui, jo seria la persona més feliç del món. Si tinc de demanar-li jo alguna cosa als Reis, igual li demanaria això, que toqués la loteria a Sitges i la gent tingués diners a la butxaca. Jo sé que si la gent té diners a la butxaca, tot es belluga. L'hostaleria es belluga.
Sí, sí.
Els bancs es belluguen. Es belluga tot. O sigui, a tothom li va bé. Tens? O sigui, no és, i abans necessito que la gent tingui diners a la butxaca.
No és aquesta la perspectiva, però,
Home, no sé, si es donen compte de que el més important és que la gent tingui diners a la butxaca, igual
alguna
val la pena.
Cosa, vols dir que alguna cosa hauran de fer encara?
Home, se li pot deixar a la gent, perquè saps que això t'ho tornaran. Els diners és de les coses que... El que no pot ser és que la gent s'aparanqui la pasta i que se la quedi a la butxaca.
És que ara ja com, em diuen que hi ha com una crisi de confiança, a part de la crisi real, de l'atur i tot això, una crisi de confiança, que la gent diu, mira, jo m'ho guardo al banc, consumeixo menys, vaig menys a sopar o el que sigui, o m'espero comprar-me l'ordinador l'any que ve, i de moment vaig estalviant, no? I clar, si hi ha aquesta crisi de confiança, l'economia no es reactiva.
Vols dir, Elisabet, que hi ha una certa paranoia, allò de dir...
Sí,
no faig res i espero que passi.
Sí, m'espero. Sí, a part de la crisi real, que
la crisi
sí que n'hi ha.
L'estem provocant bastant nosaltres. O sigui, a part que els polítics potser que no sàpiguin bellugar bé i tot el rotllo, l'estem creant bastant nosaltres. O sigui,
és una mica lícit, però, diguem-ne, lícit, comprensible, no?, que pugui passar una cosa així, de la mateixa manera que en Rodolfo diu, a mi m'agradaria que tot es pogués garantir una miqueta més, doncs sí, un ciutadà o algú pot pensar, escolta'm, saps què? Els diners no els toco i així com a mínim jo em sento més tranquil que encara els tinc amb mi, no?
Per dir-ho d'alguna manera. Aquell funcionari que ara té una plaça de treball que sap que no li trauran i tot això, si segueixen amb maldades, això cada vegada anirà a gent que sembla que està més segura, i et trobaràs que es comencen a revisar despeses, inclús a nivell de... O sigui, tu imagina't ara...
Vols dir que aquí tingui una certa seguretat?
La pot perdre si no fa bellugar els diners. O sigui, jo cridaria a tota la gent que està cobrant un sou fixa i que veu que... Clar,
que gasti.
En primer lloc, ara, per exemple, les despeses fixes hem de mirar de què sobre la butxaca de les persones, o sigui, de mirar quin és l'IPC de l'avi, que he usat aquest concepte, però jo crec que s'hauria d'exportar, d'acord? ¿Vale? Pues mira que la despesa aquesta es rebaixés al màxim possible i que la gent es pogués sentir, perquè clar, aquest funcionari es troba que clar, l'increment que tindrà l'any que ve igual és d'un 1%, d'un 2%, d'acord? ¿Vale? Si li puixen tot també amb molts diners, arriba un moment que diu, és que dintre de 5 anys extrapola i diu, estaré pagant més de despeses fixes que de sou, o sigui, ja no tindré ni per... O sigui, tot el que guanyaré serà per pagar la llum, el gas, l'electricitat, no pot ser, vale? I d'alguna manera s'ha de contenir a les grans empreses, que són les que ens marquen a vegades i que són les que després ens fan més mal quan pleguen, per exemple, perquè ens plega una gran empresa aquí de 300 treballadors i ens fan un mal molt gran.
Quan
pleguen 3 empreses de 10 treballadors, fan un gran mal petit, però inclús aquests treballadors possiblement després muntin una empresa seva.
Tens una certa sensació que els impostos es mengen els beneficis, ara?
Les despeses...
Dic impostos, dic que també tot allò que tingui relació, les despeses obligatòries...
Efectivament, sí.
Efectivament. Va, tens aquesta sensació, Elisabet?
Sí, una mica com ell també, únicament. Sí.
Sí, però ja ho veuràs, quan porteu més
anys. Sí, no, jo...
No et vull desanimar ni molt menys.
Ja parlarem d'aquí un temps, però, a veure, sí, ja t'explicaré.
Però dic que en el sentit d'allò de la feina, allò mal anegada...
És que ja encara no ha passat un any sencer.
No, però això per
estem al principi del cicle.
Quan comences a veure els cicles i dius, bueno, ja hem aconseguit pagar tot un any. Sí, però és que comences i dius, hòstia, ara em torna a venir aquesta despesa anual que no pensava jo que... Vale? I vas fent cicles i cicles i cicles i cicles i vols veure un increment, vols veure... Jo no vull quedar sempre amb la mateixa empresa, i a mi m'agradaria ser molt més gran. M'agradaria ampliar-me, tens? I ara, esclar, anem amb una contenció molt, molt racional i amb molt cuidado.
Bueno, nosaltres, de fet, també anem així bastant de compte, perquè, clar...
I tant.
No, per exemple, a nosaltres ens agradaria, no, contractar algú amb nosaltres, perquè som dos ara per ara, i dius, a vegades tenim molta feina, hem de treballar un munt d'hores, dius, si tinguéssim una altra persona ens aniria bé, però és que no podem, perquè no volem córrer aquest risc, i llavors...
Quan tinguis confiança en el teu futur, contractaràs alguna persona, immediatament, i jo també,
però encara no la tinc, no tinc aquesta seguretat. Jo també treballo una mica així, o sigui, fent previsions a res. a 3 mesos vista de moment, no, en tema diners, vull dir. Llavors el que fem és treballar molt en freelance, no, amb gent, amb autònoms, que ells ja es paguen la seva seguretat social i per treballs puntuals, perquè ara realment tenim molta feina en moments puntuals, llavors treballem així. Ara per ara és la nostra política, però bueno, més endavant esperem créixer més.
Parlàveu de vosaltres, Elisabet, però en general la gent està treballant per menys diners.
Com vols dir?
Sí, si la gent accepta ara encàrrecs per menys diners dels que sí, hagués acceptat fa... Sí,
jo crec que sí. Evident. Tothom ara s'ha de rebaixar una mica els fums, no? I ha de dir, sí, sí, vull dir, aviam, si vols menjar o rebaixes una mica, o hi ha gent que sempre rebaixa més que tu, vull dir, és que això és un joc, és com un mercat, no?, una mica. Però bueno, sí, sí.
Dèiem que més o menys faríem la carta als Reis. La d'en Rodolfo ha quedat bastant clara.
Diners.
La de l'Elisabet, no sé, l'empresa sí que n'ha fet una, eh?
Sí, es veu, bueno, aquest any, per felicitar tots els nostres clients i proveïdors, vam escriure una carta, si voleu us llegiré
sí,
sí, una home. Mica...
Els ítems bàsics d'aquesta carta.
Els ítems bàsics, sí. El primer de tots és un escalèstric amb pistes cap a l'èxit. Vale? Jo crec que qualsevol persona i qualsevol empresa ha de tenir aquesta mentalitat clara i voler avançar, no? Com ell, per exemple, que deia que vol créixer, doncs... Llavors també un monopoli, no, d'aquests de tota la vida, però de veritat. O sigui, no el monopoli amb diners de mentida, no, els diners de veritat, també euros.
I també en presó i caja de comunitat? I
no, tot que... aquestes amb... caselles millor les traiem.
D'acord.
Sí, després una PlayStation per jugar amb nous mercats, perquè a vegades dius, tens un mercat, no, però millor hi ha un altre mercat de... doncs que té més poder adquisitiu perquè hi ha molts tipus de persones, no? Uh-huh. I a vegades t'has d'enfocar cap a un nou mercat per poder mantenir la teva empresa o per guanyar més diners, no? Vull dir, no sempre hem de tenir, hem de mirar endavant cap a la mateixa direcció, sinó que ens hem d'obrir més la mirada. I després, re, una mica de broma, que són Barbies i Kens, no? Per compartir bons moments i els èxits de l'empresa i ja està. Uh-huh. I que carbó no cal.
D'acord. Ora està, carbó no cal.
Carbó no cal.
Perquè n'hi ha prou al voltant, eh?
Sí, ja n'hi ha prou.
Hi ha molt CO2, eh?
Hi ha molt CO2. Elisabet, ara un èxit per l'empresa, què seria?
Un èxit per l'empresa.
Per vosaltres dos, pensant dir, doncs, mira, veritablement, tal com estan les coses, un èxit què és?
Un èxit... Home, seria una, que ens encarreguessin una campanya valorada amb molts diners, no? I que tingués molta difusió mediàtica i que realment doncs, ens permetés això, guanyar diners i reputació, sobretot reputació, perquè clar, a vegades o sigui, és més important guanyar reputació que guanyar diners, perquè si tu tens una bona imatge et vindran més clients. Uh-huh. A mi, de fet, m'interessa que tothom, quan treballa nosaltres, quedi content i estigui satisfet amb la feina, perquè si no, no ens serveix de res.
És a dir, quelcom que suposés un crèdit professional...
Un crèdit professional. Per exemple, manera. Si els teus amics no volen trobar el Festival de Sitges, doncs seria...
Bueno, sí, sí.
Bona les dites, Ramon.
D'això també depèn que el Festival de Sitges tingui el finançament adequat i que pugui pagar-ho, entens?
Sí, però aquest any ha estat un dels esdeveniments que ha donat diners, diuen, sí, enmig de la crisi. Rodolfo, l'èxit, què seria? Perdona, aquest 2010 que és a punt de començar.
Home, l'èxit sempre és pues, poder crear més puestos de treball, seria poder-se... O sigui, un empresari sempre li agrada, per molt que no ho digui, ampliar-se una mica més, és un nomos...
Fer créixer un negoci, vaja.
Sí, més o menys, sí. O sigui, no té problemes en treballar més hores i tal, si veu un rendiment i una satisfacció. Per mm-hmm.
una contrapartida, no?
Sí. I ara un èxit seria pues, això, sentir-me molt còmode amb el que estic fent i veure que realment que el creixement que té la meva empresa és el que a mi m'agradaria donar-li. Mm-hmm. Tens? I que clar, estem en èpoques on s'ha de fer les coses com puguis.
D'acord, però de moment,
no com vols.
Però de moment la frase seria voldria créixer com, però no puc. O no em deixen.
No, bueno, no vull créixer jo ara. Sí, a veure, m'agradaria créixer, però en aquest moment no vull créixer perquè sóc molt realista i prefereixo quedar-me com estic i estar en un estat sostenible que no ficar-me en un marc en el qual tinc por perquè no sé com acaba.
Com era allò? Virgencita, que me quede com estoy.
Almenys.
10:58, 2 minuts per la Sònia Sánchez, per 4 coses d'agenda, Sònia.
Sí, bueno, jo l'ADEC també han vingut als Reis, el cagatió. Aleshores, bueno, era simplement informada que ja tenim disponibles els cursos subvencionats de la pàgina web, com per exemple doncs, comptabilitat avançada, nòmines de seguretat social, la manipulació d'aliments i bueno, doncs, que ja poden fer les inscripcions a través de la pàgina web i recordar breument la pàgina que és www.adec.cat o el 902 106 700.
El programa de l'ADEC tornarà el proper 14 de gener, o sigui que tornarà en aquella gloriosa època de les rebaixes, quan tothom, a part d'apretar-se ja el cinturó, doncs encara el dugui més apretat, ofegant-se ja totalment. Veurem què passa aquest 2010 que és a punt de començar. Sònia, moltes felicitats també a tota la gent de l'ADEC, que passeu unes bones festes.
Igualment, gràcies.
Elisabet, que passeu unes bones festes també.
Igualment,
a la gent de Conceptual,
gràcies.
Bon 2010. Rodolfo, també per Albert Newton, unes bones festes.
Moltes gràcies, igualment.
I l'any que ve esperem tornar per parlar de més coses, òbviament relacionades en aquest entorn de l'economia a les nostres comarques. Són les 11, en 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.